Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El govern català ha enviat un comboi amb 55 bombers, 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per donar suport a l'extinció de l'incendi de Jarilla, a Extremadura, on hi treballaran fins divendres. S'hi sumaran agents rurals i també ADFs en un comboi que sortirà aquest matí des de Lleida. Els focs fa dies que devoren el nord-est de la península i aquest 2025 ja han deixat un rècord d'incendis forestals. Segons el Servei Europeu Copernicus, s'ha cremat prop de 350.000 hectàrees, l'equivalent al 0,7% del territori. La xifra multiplica per 4 la mitjana anual i és la més alta de la sèrie històrica, iniciada el 2006. Espanya encapçala enguany la Unió Europea en superfície calcinada i s'apropa al rècord de 500.000 hectàrees assolades a Portugal el 2017. I després de 3 dies amb el pla Alfa activat a Catalunya, 9 espais naturals, avui s'aixequen les restriccions i reobren els accessos. Els agents rurals han desactivat el pla Alfa, rebaixant el risc d'incendis gràcies a la baixada de les temperatures i a les pluges registrades en diversos punts del territori. El govern posa en marxa una línia d'ajuts de 9 milions d'euros perquè uns 600 ajuntaments rurals de menys de 2.000 habitants puguin desenvolupar projectes i superar la manca de recursos tècnics. El pas previ imprescindible per aconseguir finançament, com indica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Per tant, ens trobàvem municipis que ens deien: està molt bé tenir diners perquè m'ajudeu a fer les obres, però no tinc que ningú que m'ajudi a fer els projectes. I en això hem tret una línia d'ajuts que ja està disponible de 9 milions d'euros a tots els municipis rurals per ajudar-los a finançar aquests projectes que després s'han de convertir en les obres que ells han de fer.
El govern preveu també estendre la fibra òptica a tots els municipis i garantir la cobertura mòbil a zones rurals i de muntanya. Paral·lelament, treballa per resoldre el dèficit de secretaris i interventors municipals amb 218 noves places que es preveu cobrir a partir de l'estiu de 2026. I la pluja intensa i la calamar se va descarregar amb força ahir a la tarda a la Seu d'Urgell. Es van acumular 60 litres per metre quadrat en poques hores. La carretera nacional 260 va quedar tallada en tots dos sentits per una esllavissada. Avui es circula amb restriccions i pas alternatiu a l'altura de la Seu d'Urgell. En mobilitat també hi ha lentitud i aturades a Martorell en sentit Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril de l'AP7. També està tallada la Nacional 240 a l'altura de Valls per un accident amb pas alternatiu a l'interior del municipi de Sant Salvador. I dues incidències causen retards que poden superar els 30 minuts en els trens R4 aquest matí de dimarts. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estem compartint aquest estiu plegats a l'Obert per Vacances.
No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I ara ens volem capbussar en el món del cinema perquè en Jaume Claret Muixart, un jove director santcugatenc de 27 anys, presentarà el seu primer llargmetratge, Estrany Riu, al Festival de Venècia, que comença la setmana vinent. Connectem amb els estudis de Cugat Mèdia. Allà hi tenim també la nostra companya, la Tina Forés. Bon dia, Tina.
Bon dia, Manel. Doncs sí, avui ens acompanya en Jaume Claret per parlar-nos d'aquest primer llargmetratge, Estrany Riu, que, com deies, presentarà al Festival de Venècia, que comença la setmana que ve. Jaume, primer de tot, benvingut. Gràcies per venir.
Moltes gràcies. Molta il·lusió.
I felicitats per aquesta nominació, no?, en el Festival de Venècia. Per començar, situa'ns, explica'ns tu mateix una mica l'argument de què va Estrany Riu i com et va sorgir aquesta idea.
Estrany Riu és una pel·lícula sobre una família que viatja en bicicleta pel Danubi, pel riu Danubi, i està centrat en el personatge, el germà gran, diguem, de la família, el fill gran, el Didac, de 16 anys, que bueno, està en aquest moment vital en què vols marxar dels pares i començar una nova vida, no? I llavors entra al riu, comença a descobrir una figura estranya que és un noi que neda entre les aigües.
De fet, Jaume, bon dia. Parlàvem d'aquest riu, vas gravar-la l'any passat pels voltants del riu Danubi. Explica'ns una mica com va ser també aquesta experiència en el rodatge, no? Perquè ja és un emplaçament clau i prou peculiar.
Sí, sí. Jo començant, diguéssim, des de l'inici, jo havia estat fent viatges en bicicleta amb la meva família per tota Europa, no? Llavors, del Danubi tenia algú que em fascinava i que el trobava increïble. Llavors, vam estar rodant durant l'estiu passat 6 setmanes i va ser per mi la millor experiència de la meva vida. Vull dir, va ser realment una experiència de rodatge amb amics que portem des de fa molts anys fent curtmetratges junts, gent nova també, perquè més o menys un equip de 40 persones, però va ser una gran festa, no? Perquè dormíem, vivíem junts tots. Llavors va ser algo com molt especial.
L'has gravat en format 16 mil·límetres pels que no en tinguin de formats cinematogràfics. Quina particularitat té aquest 16 mil·límetres? Què et va portar a fer-ho així?
Clar, el 16 mil·límetres, diguem que no és digital, sinó que parteix del material fotosensible, no? La pel·lícula. Llavors, m'interessava, per una banda, evidentment, el tractament del color i de la llum que té el 16 mil·límetres és molt diferent que el digital. Crec moltes vegades que és més econòmic, inclús. O sigui, per una banda és car, però per altra banda, per exemple, el tractament de la llum necessites molts menys filtres, o sigui, hi ha alguna cosa com més orgànic. I per altra banda també és la tensió que genera el 16 mil·límetres, no? I com canvia les dinàmiques de rodatge i com el treball amb actors es converteix en algo que ells també estan molt més atents perquè saben que potser ja es pot repetir 3 o 4 vegades, però no més, no la toma. Llavors, això genera una tensió també entre ells i l'equip de rodatge, que també està molt preparat i molt, molt atent, que potser amb el digital es perdria, no? Llavors ara crec que jo porto diversos curtmetratges fent amb 16 mil·límetres, al llarg també, no sé si sabria anar a rodar amb digital ara.
De fet, Jaume, l'has gravat en català, ho tenies clar des del principi que volies que fos en aquest idioma, o vas estar doncs veient primer opcions, també pensant en la sortida, o era una idea clara que tenies des del principi?
Sí, era molt clara, o sigui, d'alguna forma... és la llengua a la qual potser parlo quasi sempre i em sortia de forma natural, no? Però a part també això va ser encara més positiu perquè amb l'ISEC i TV3 van treure unes línies d'ajudes completament centrades en pel·lícules en català, no? Llavors hi ha hagut com un recolzament també institucional molt fort i estic molt content d'haver-lo fet així. És en català i té una mica d'alemany.
De fet, una de les ajudes, diguéssim, que has tingut és que ha estat un dels 8 projectes seleccionats en la primera edició de la residència de guions de l'Acadèmia del Cinema Català. Què et va implicar això?
La residència va ser durant un any, que per una banda aporta un sostén econòmic, no?, que va molt bé, però per altra banda també doncs, la trobada amb altres cineastes com doncs, per exemple Miquel Gurrea o l'Arnau Vilaró, que són gent que al final t'acompanyen durant tot el procés, no? I és increïble, o sigui, és una residència que més està coordinada per la Mariona Claveria, que és una persona molt entusiasta i que ens va posar en contacte amb molta gent, i sí que després vam notar que a l'hora de finançar la pel·lícula el fet d'haver passat per la residència era també un recolzament institucional molt fort.
És el teu primer llargmetratge, com explicàvem, i el presentes al Festival de Venècia, que no és poca cosa, és un bon debut. Has estat mai al festival, primer com a espectador, i també què n'esperes, com t'imagines també aquell moment? No sé si el tens una mica idealitzat o encara no ha arribat aquell moment de començar a imaginar com és el moment.
Sí, és molt fort estrenar-me a Venècia, i ara ja que queden molt pocs dies començo a estar nerviós. Vaig estar al festival quan tenia 18 anys perquè durant un any vaig anar a diferents festivals com a crític i per veure pel·lícules, i recordo molt les projeccions a la sala d'Arsena, per exemple a Venècia, que és la secció aquesta d'Horizonti, on que és una sala de 1.500 persones. Llavors realment impressiona bastant estrenar-la ja. Després també vindrà molta gent de l'equip, o sigui, serem com 40 o 30 d'equip, familiars i més gent. Llavors serà un moment molt especial. També ens agrada molt pensar aquesta idea de que el Danubi, diguéssim, les aigües del Danubi desemboquen a Venècia, no? Llavors d'alguna forma és com el lloc ideal per una pel·lícula d'aigua.
És molt poètic, no, això? Escolta, tu competeixes en la categoria Horitzons, que tinc entès que és una de les més importants del Festival de Venècia. Quina particularitat té aquesta categoria? I no sé si ja saps, bueno, entenc que sí, quines altres pel·lícules competeixen contra tu, en aquest cas.
Sí. És una secció que està dedicada sobretot a òperes primes, segones pel·lis i terceres pel·lis, i també tot el cinema més independent i d'autor. No, perquè diguéssim que la competència oficial està reservada molt a grans noms o cinema molt de Hollywood, i en aquest cas, per exemple, doncs, Horizonte pues, aposta per un cinema més independent. I em fa il·lusió perquè hi ha cineastes en aquesta secció que també admiro profundament, com el Ken Jeong, que de sobte és molt fort que estiguem en el mateix espai, no? I tinc moltes ganes de veure les pel·lícules realment també de la secció.
Doncs veurem també, importantíssim, parlàvem també doncs, dels professionals del sector, de tota la gent de l'equip que t'acompanyarà, però que n'esperes també una mica del públic. Suposo que abans d'anar doncs, just al festival ja deus tenir també impressions, no?, de gent del teu entorn, de gent doncs, que segurament ha servit també una mica com de proveta, no?
Sí, totalment. Realment estem molt contents perquè les reaccions d'avui estan sent molt bones i la gent entra molt a la pel·lícula, no? És una pel·lícula que al final volíem explorar molt lo sensorial de l'estiu, també, no? Llavors hi ha algú que et submergeixes en la pel·lícula i després és una pel·lícula doncs, que, clar, sí que pren algunes decisions més radicals, potser, més arriscades, però a la vegada és una pel·lícula molt familiar, on crec que qualsevol persona que vagi a veure-la es pot sentir identificat amb un o un altre personatge, no? Perquè és veritat que la pel·lícula està centrada en el Dida, com aquest noi de 16 anys, però el punt de vista va variant moltes vegades. I, per exemple, la mare té una gran importància en la pel·lícula, que és, a més està interpretada per la Nausica Bonin. Doncs també, ostres, espero que de sobte la gent pugui empatitzar molt amb ella, o amb el germà, o amb el pare, no? I sí, és una pel·lícula que al final crec que et pots agafar des de diversos llocs, i també que si has viscut aquest moment de l'estiu, o no de l'estiu, però encara tens l'oportunitat o t'imagines estant amb algú altre i aquesta idealització de l'amor crec que per tots l'hem passat molt, no? Llavors crec que es pot empatitzar.
Parla'ns una mica dels actors amb els que has treballat. No sé si havies treballat abans o si t'hi has sentit còmode, si ha estat fàcil aquest treball conjunt.
Ha estat molt fàcil. No havia treballat mai amb la Nausica, per exemple, o amb el Jordi Oriol, que és el pare, i ha sigut increïble. I amb la Nausica també va ser com des d'un inici, va ser, mira, realment vull que entris en aquesta família i que vingués a sopar cada dia, que sortim de festa junts, llavors, i això ella ho volia també molt fort, no? Amb el Jordi, per exemple, que ell no ha fet d'actor en llargmetratges, però sí que en curtmetratges, i ell sobretot té una companyia de teatre que es diu Indigest, i ell és dramaturg molt bo, i llavors també hi havia aquesta cosa de poder incorporar un actor que ens ajudés, no?, en l'escriptura també, que ens ajudés en el treball amb els actors. I després els nens, vaig veure el Didac, Didac i el Biel, que és el germà, vam veure 850 nois en 3 mesos, o sigui, va ser molta bogeria, i al final vam trobar el Jan Munté, que és el que fa de Didac, i el Bernat Soler, que és el que fa de Biel, i després hi ha el Roc que fa de Guiu, que és el germà petit, que vam trobar atzarosament per Instagram, o sigui que d'alguna forma aquest va ser més fàcil de trobar.
Però ha estat un treball fàcil, no? Entenc que t'ho han posat fàcil, sí. T'han entès bé una mica les teves indicacions que donaves sempre, o...
Sí, o sigui, va ser més bé també un treball de molts mesos, o sigui que vam, crec, tenir el càsting acabat al febrer, i vam estar març, abril, maig i juny assajant i fent dinàmiques de família. Jo assajant molt també amb el Jan per veure la tècnica que tenia i les seves virtuts, inclús les seves limitacions. Llavors, jo crec que hi havia alguna cosa allà com d'entendre molt i que ells també m'entenguessin a mi i em coneguessin a mi, no? Llavors es va generar com, i no només a mi, sinó al director de foto, el Pablo Paloma, la directora d'art, les muntadores, vull dir que hi hagués com un treball de grup perquè se sentessin còmodes a l'hora de treballar.
Jaume, com a jove creador, podríem dir, tot i aquesta experiència que ens estàs explicant i lo bé que de moment t'estan anant, com veus una mica també doncs el sector, no?, de l'audiovisual, de les creacions, a dia d'avui hi ha futur, hi ha camí per recórrer?
Sí, ara mateix estem en un moment increïble. O sigui, crec que ara mateix aquí a Catalunya i a Espanya, doncs diguem, hi ha molta és dels moments en què hi ha més finançament, en què s'està valorant més el cinema. Crec que cineastes com, per exemple, doncs la Carla Simón o la Elena López Riera són cineastes que han aportat molt a justament aquesta visibilitat també de cara de forma internacional, no? Llavors això fa també que les institucions ho vegin i ho vulguin recolzar. Clar que és veritat, bueno, que sempre al final la política és tan fràgil que bueno, que hem d'intentar que sota si canvis la política no hagués afectat això.
I escolta, Pere, estrenes aquí al Festival de Venècia, però també l'estrenes en cinemes de cara a l'octubre. Què esperes d'aquesta estrena? Entenc que també el fet de presentar-la al festival et dona un nom, no?, un reconeixement, però no sé què esperes de l'estrena a nivell general, diguéssim, amb el públic general.
Sí, l'estrena això el 3 d'octubre en sales de, per tot Espanya, molt centrat també en Catalunya, i a més una distribuïdora és Elàstica Films, vull dir que és la justament la distribuïdora que distribueix les pel·lis de la Carla. I llavors, a veure, en aquest sentit, bueno, Elàstica Films i l'Indie Films, que també és una distribuïdora nova, i tenim ganes com de, ostres, de poder... Crec que és una pel·lícula que ha de funcionar molt amb el boca a orella, no? I a poc a poc, és molt fonamental el primer cap de setmana, o sigui que, sisplau, si podeu anar a veure la pel·lícula el primer cap de setmana, que és el final el que fa que si els cinemes aguanten la pel·lícula o la treuen abans. I sí que hem volgut, doncs, fer l'estrena molt a prop també de Venècia, justament com a estratègia, i després també ens queda llavors a partir d'aquí un recorregut també, doncs, per festivals internacionals molt gran. Però sí, esperem que tingui ressò.
Doncs Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta estona de l'Obert per Vacances. Que vagi molt bé el festival i també, doncs, tots els projectes futurs que hi haurà a partir d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també, Tina. Fins la propera.
A tu, Manel.
Penúltima setmana ja del programa. Que ràpid passa, aquest Obert per Vacances, i per tant també penúltim episodi del Ben Criats. Aquestes setmanes estem escoltant veus de dones expertes i de mares. Doncs bé, avui parlem amb un pare, el Pau Escoreruela, i un altre home, el Jesús Aparicio, que de professió és llevadora a Lleida. Des de ja fa un parell d'anys es fan grups de pares per tal que comparteixin inquietuds, pors i preparar-los en allò que cada cop tenim més a prop, la cocriança.
En aquest nou episodi, capítol del Ben Criats, volem parlar d'una iniciativa que es posava en marxa a principis del 24, cap al 23 també hi havia alguna idea, en alguns a caps de Lleida. L'atenció primària va posar en marxa les primeres sessions grupals per a homes que han de ser pares, en aquest cas a Lleida i municipis. Les sessions han anat a càrrec d'un llevador i un referent de benestar emocional amb l'objectiu de fomentar una paternitat responsable, activa i conscient. Avui anirem una mica a fons en tots aquests conceptes de paternitat que en volem parlar en aquest episodi. Vull saludar d'entrada el pare, el Pau Escoruela. Pau, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Pare del Nil.
Sí.
Té 10 mesos el Nil.
10 mesos de fa poc.
Com estàs? Com estàs? Com esteu?
Estem molt bé, la millor experiència de les nostres vides, i al mateix temps la més dura. Té aquestes dues vessants tan curioses.
I avui també ens acompanya el Jesús Aparicio, que és llevadora de la CIR. Què tal, Jesús, com estàs?
Hola, bona nit.
Bueno, benvinguts a tots dos. Hem triat el Pau, ha fet una mica de selecció el Jesús, amb tots aquests pares que han passat per un total de ja... 6 edicions?
Sí, la sisena, ja hem acabat abans de l'estiu la sisena edició.
6 edicions, aquestes... com li diem? Formacions, sessions...
Nosaltres diem formació, el concepte global, i després cada setmana fem una sessió, un tema diferent.
Això es planteja el 2023?
Sí.
Amb quin objectiu? Perquè bé, tot això ve una mica d'una idea del 2012 a Barcelona,
sí,
no?
Des de Barcelona, des del PASIR, del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, juntament als serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, es van tenir la iniciativa de preguntar als pares quines preocupacions tenien durant el procés de l'embaràs, d'acord? I van fer una sèrie d'enquestes i van veure que, bueno, que tot estava durant l'embaràs i les sessions de preparació i naixement estava tot molt enfocat cap a la dona.
Uh-huh.
I que ell, bueno, també s'entenia que lògicament la protagonista és la dona i el bebè, no? Però que ells que se sentien com molt relegats de segon pla o tercer pla, no? Un paper molt secundari, i tenien els seus dubtes, les seves pors, no sabien com manejar certes situacions i, bueno, se pensaven que eren els únics també en aquesta situació, no? I després es veu en la sessió, nosaltres veiem que totes les preocupacions que tenen són comunes, no? tots els homes que hi acuden.
I una pregunta que em sorgia a mi aquests dies és que a les dones ens convoquen a qualsevol sessió, no?, a qualsevol reunió, i nosaltres ens hi aboquem. No sé si és tan fàcil pels homes, si tenen una mica més de recel de dir, és que no sé si he d'anar allà amb més homes a explicar que jo tinc certa por al moment del part, o tinc certa por a no saber acompanyar la meva dona.
Nosaltres lo gestionem de manera diferent que a les dones, no? Potser tenen més xarxa les dones, no?, de suport d'amigues o d'amigues íntimes o de conegudes, potser no tenen tant recel a parlar-hi, no? En canvi, nosaltres els homes som més reservats, el tema d'emocions, de sentiments o parlar de sexualitat, no? Jo reconec que em va sorprendre un dia en una puerpera, començava aquí a primària, que parlava de sexualitat amb les amigues, no? I, ostres, jo de sexualitat jo no parlo amb els meus amics íntims, d'acord?
És interessant saber i conèixer tots els punts de vista. Pau, per què vas decidir apuntar-te? Com et va arribar una mica la idea de ser en una formació, en una sessió, per acompanyar en tot aquest procés?
Mira, jo acompanyava la meva parella, la Núria, a alguns grups de preparació al part i també a les sessions que fèiem la llevadora. I aleshores la llevadora ens va dir, ostres, hi ha aquest grup d'homes que seran pares i si vols informar i bueno, jo sóc una persona que sempre he sigut molt curiós i també he tingut molta por amb la paternitat. O sigui, considero que qui no té por de la paternitat normalment és que és un irresponsable. No sé si sóc molt categòric, però crec que al final, bueno,
és molt gros, eh?
És molt gros, però no és una cosa petita. I aleshores vaig dir, mira, doncs m'apunto. A més, feia poc que estava jo vivint a Lleida, soc de Barcelona, i feia molts pocs mesos que estava vivint, i vaig dir, mira, també és una manera d'integrar-me a la vida de la ciutat i fer una cosa doncs, que em pot servir per això tan gros, no?
Pel que vindrà, no?
Pel que vindrà, exacte. Que res et prepara realment pel que vindrà, però està molt bé doncs, poder compartir amb persones que estan en la teva mateixa situació. O sigui, jo penso que potser és el gran èxit d'aquest grup és que al final et rodeges de persones que estan vivint exactament el mateix que tu estàs vivint. I que gairebé tots tenim les mateixes pors, les mateixes preocupacions, el mateix ho faré bé, no ho faré bé, canviarà la relació amb la meva parella, una sèrie de coses que es van desenvolupant durant totes les sessions, no?
I de què vau parlar? O què és allò que a tu t'ha quedat una mica més a la ment d'aquelles sessions? Perquè ara el Nil ja té 10 mesos. Sí. Has pogut aplicar tot allò que et van explicar o no? O t'ha servit com de pozo, que es diu en castellà, doncs per utilitzar el recurs quan el necessites?
Realment, jo diria que els grups, tot i que haguem parlat d'una formació, realment, o sigui, el que es fan és posar coses sobre la taula. Ningú et dirà el que has de fer, com has d'educar el teu fill o com t'has de relacionar amb la teva parella. Això no t'ho explicarà ningú, però sí que et preguntes coses que potser abans no t'hauries preguntat abans de fer el curs. No? Jo recordo molts dinàmiques de grup que fèiem que són molt interessants, com per exemple una que era dibuixar una silueta d'un de nosaltres i posar les joguines que ens havien regalat de petits, no? I aleshores veiem que totes les joguines estan sexualitzades o eren joguines d'home, no? Diguéssim, és a dir, la matralleta, el He-Man Master de l'Universo, la pilota, i després veure, també havíem de dibuixar en quin moment ens adonàvem que passàvem de nen a home. Doncs, per exemple, doncs dibuixàvem, no sé, dibuixàvem pèl als genitals o dibuixàvem, doncs, no sé, el cos d'una dona despullada i la nostra... No ho sé, coses que dius...
Ostres, molt profundes,
Sí, bueno, coses que potser no t'has plantejat mai i cada cop et deien, bueno, i si el teu fill de cop un dia vol vestir-se de princesa, què passa? Ostres, però no m'ho havia preguntat, no? Aleshores, clar, potser compartir això amb gent és interessant. Per mi és una cosa molt interessant i que no, segurament no em farà ser millor o pitjor pare, però sí potser preguntar-me moltes coses que abans no m'havia preguntat i que si un dia el meu fill em diu escolta, vull una cuineta o vull un vestir-me de fada, doncs, bueno, doncs no passa res, doncs endavant i ja està.
I acompanya. Sí. Com eren aquestes sessions? És a dir, estaven enfocades en cinc temàtiques?
Sí, bueno, és una primera sessió informativa i després 6 sessions més, no? Ho fèiem els dimecres de 6 a 8 de la tarda al... Bueno, ho fem actualment al Cap de la Bordeta.
A Lleida.
Sí, sí. I una primera sessió és de rols de masculinitat, jo com a home, jo com a pare, pel tema de les siluetes que fem. La segona sessió és què paper vull jugar de titular de suplent. La tercera sessió és de tema d'emocions, de gestió d'emocions. La quarta és de sexualitat, la cinquena és de corresponsabilitat i la sisena, bueno, és de cluenda, no? De tancament de tot aquest procés. I són totes dinàmiques experiencials. Nosaltres exposem temes. He de dir que totes aquestes sessions les fem amb el meu company, l'Aleix Allats, que és el psicòleg del CAP de Bellpuig, d'acord?
Uh-huh. Que el mencionem, que quedi clarament, que hi ha un equip. Clar, la visió de la paternitat ha canviat molt. Clar, tu has pogut veure a Jesús a futurs pares que tenen una visió de la paternitat radicalment diferent a la que tenien els homes fa 15 anys, o fa 20 anys, o fa 30 anys, no?
Sí, sí, sí. La informació a través d'internet, no? Hi ha molta disponibilitat que abans no se'n tenia. I la gent, bueno, són canvis generacionals, jo tinc 50 anys, no? I ho veus, no? La mentalitat de la gent, no? Com s'informava, per exemple, el tema de sexualitat. En la meva època informaven per... els meus pares m'informaven de sexualitat,
clar,
no? Bueno, el tema de pornografia, del Canal Plus de l'època, o de la revista Interview, potser vosaltres som molt joves i no...
Segur que la gent que ens escolta és situ, eh?
D'acord. I ara tota que si pots tenir informació seriosa està més disponible, no? Que abans.
Uh-huh. En aquest cas, Pau, tu tenies alguna idea preconcebuda? És a dir, jo quan tinguem el bebè, no? Quan tinguem el Nil, voldré fer això, voldré fer allò... S'han trencat totes les teories i totes les històries que tu tenies al cap prèvies o no?
Sí.
esperava aquesta resposta.
No, s'han trencat, aviam, no s'han trencat. Simplement t'has d'adaptar al ritme que et posa el teu fill o la teva filla. Bàsicament me n'he adonat d'això, que el que has de fer és procurar pel seu benestar i que potser jo dic, ostres, doncs m'agradaria anar-me'n de viatge no sé on i no haurà de ser a no sé on, haurà de ser a un altre lloc, haurà de ser el poble. I per mi això al final t'adaptes i fas unes altres coses i... No sé, és... Dic, ara diré una cosa que és una mica curiosa, però jo penso que hi ha etapes de dol, hi ha etapes de naixement quan un nen neix. És a dir, tu com a individu, com a pare, com a mare, t'has de reinventar, hi ha coses potser que feies abans que has de deixar de fer i que doncs ja moren, diguéssim, o es queden aparcades, no? I altres, en canvi, que fas i que fa de molta il·lusió, no? I també sí que volia comentar una cosa del tema de com ha canviat la paternitat, perquè, clar, Jesús diu que té 50 anys, jo en tinc 42, amb la qual tampoc hi ha un salt generacional enorme, però sí que és cert que clar, abans els pares, no fa tant, tenien 24 hores de baixa, 48 de permís de paternitat. Això ha canviat, el qual, evidentment, fa que, si ha canviat, és perquè nosaltres també doncs, ens impliquem aquesta criança d'una manera molt diferent a la que feien els nostres avantpassats, el meu pare i el meu avi i gent potser que... Bueno, uns pocs anys més que jo, o que van ser pares fa 5 anys, que hi havia unes altres condicions, no? Però bueno.
Us he d'agrair moltíssim, Pau, Jesús, que ens hagueu acompanyat en aquest episodi. Gràcies a tots dos. Animem a tothom a que s'informi, a que busqui aquesta informació sobre aquestes sessions que arrencaran al setembre. Fins al proper episodi. Recordeu que la millor criança sempre és la de les famílies que l'exerceixen pensant en el bé dels seus fills i filles. Adeu!
L'Obert per Vacances ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Un minut per arribar a 2:15 del matí i ja ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer. On pares? Bon dia de nou.
Bon dia, Manel. Doncs mira, puc parar el Neopera i Sant Magí al Mar Internum.
Sí.
Puc parar invocant Neptú per la calor, que encara em fa una miqueta, tot i que ha plogut.
Sí.
O esmorzant espineta amb cargolins.
Doncs mira, et dic que els nostres oients, al 100%, se l'han jugat tot avui, diuen que estàs invocant Neptú per la calor.
carai. En tenen ganes, eh? No.
No, res a veure.
No, podríem invocar-lo, eh? Però igualment. Mira, saps què passa? Que per Sant Magí, el tendall de Sant Magí fa que plogui, eh? Mm-hmm. I per tant aquí ha plogut una miqueta, quatre gotes, i ens hem refrescat, però no s'ha hagut d'anul·lar cap acte al migdia de Castells, per tant esperem que es mantingui així. Però el cert és que estem una mica tapadots i no fa gaire caloret avui, eh? Està molt agradable. I el mar també, perquè ara em deien que el mar està a 24, 25, 26 graus. Ara aquí hi ha una colla de valents i valentes que d'aquí una estona faran una cursa marítima i tot plegat forma part de les activitats de Sant Magí de la Ciutat d'Exploracions Submarines de Tarragona, del CES, que organitzen des d'aquesta zona on som ara, que hi ha una estàtua de Sant Magí, que hi ha el Mar Internum, que hi ha una cova on cada any agafen el neoprè, l'oxigen, baixen, fan una immersió i col·loquen allà a Sant Magí. I això ho faran al llarg d'aquest matí. I per parlar-ne, perquè és un lloc molt bonic, eh? Jo no hi he baixat mai, eh? Però ara ens ho explicarà el José Medina, que és membre de la Junta de les Exploracions Submarines de Tarragona. José, què tal? Bon dia.
Bon dia, benvinguts, gràcies.
Gràcies. Home, mira, clar, pels tarragonins ja potser ho coneixen aquest lloc, eh? Però per la gent de la resta de Catalunya, explica'ns què hi ha aquí baix.
Bueno, aquí baix, això és la costa de Tarragona, i està entre les platges de la Rabassada i el Miracle, i hi ha una cova, bueno, a peu de roca, hi ha una cova molt petita, que pots entrar, evidentment, amb botella és millor, se pot entrar a pulmó també, però és complicat, s'ha de saber. Llavors, ahir, tot l'any, guardem el Sant Magí. Aquest Sant Magí és molt, molt pintoresc i molt històric, perquè està construït amb els ploms dels primers busos socis de la Societat d'Exploració Submarina. Aquest Carai. Sant Magí, la figura, que mideix uns 40 centímetres, pesa quasi 20 quilos.
Déu-n'hi-do.
Llavors, aquest, 15 dies abans, el traiem fora, l'arreglem una mica i avui fem, pues, això, el que has comentat, fem tots els actes de Sant Magí, farem la missa i en acabar la missa fem la processó i tornem a guardar aquest sant a dintre de la cova, que diu la llegenda que protegeix els barcos, pescadors, mariners, els protegeix de qualsevol contratemps o tempesta, és la llegenda, no? Que Sant Magí els protegeix des d'aquí.
Tu, Manel, ara posaries un neoprè i baixaries, no?
Home, jo soc molt aventurer, per tant, segurament m'hi llançaria, segurament, però com bé deia el José, cal doncs això, una preparació prèvia. Estem escoltant de fons doncs aquesta remor, aquest xivarri. Entenc que a hores d'ara, José, ja esteu fent coses prèvies abans no arribi aquest moment, no? És a dir, tota una jornada d'activitats, eh? Sempre i quan el cel i el temps ho permeti.
Pues sí, de moment sembla que sí. Per sort, per gràcies a Sant Magí, ens ha respectat. Sí, mira, comencem amb una xocolatada, xocolata i coca, per la canalla, però bueno, la gent gran també en menja. Hem acabat fent un concurs de dibuix per la canalla, tema relacionat amb el mar, por supuesto. Donarem premis, donarem uns obsequis i en acabat ara comença ja poc, falten minuts perquè comenci la travessa maletes que es fa des d'on hi ha l'estàtua del Sant Magí fins a la primera boia i tornada. I bueno, això ja és per nedadors més curtits i més professionals. Sí, sí.
Mira, digues, Manel, digues.
No, t'estava escoltant molt atentament, Josep, endavant.
No, que deia que per nosaltres, per tu i per mi, el que podem fer és quedar un dia anar allà al Passeig de l'Escullera, a la seu de la Ciutat d'Exposicions Submarines, perquè hi ha allà el Parc Subaquàtic.
Ah.
És un lloc extraordinari, hi ha vaixells enfonsats com la Dragonera, hi ha tota mena, 250 espècies subaquàtiques, aquí tenen algunes fotografies, però vam fer una exposició fotogràfica, i home, estic veient ara un llumanto, per exemple, no?, que està, evidentment, no, allà no es captura res, però està tot protegidíssim, veus espècies, és increïble aquella allà sota, no? Perquè a més aquests baixos enfonsats propicien que hi doncs això,
clar,
un ecosistema.
Clar, la gràcia és que és una reserva. Llavors, aquesta reserva està prohibit pescar i entrar a qualsevol tipus d'embarcació i de pescador. Llavors, el peix és i el peix, doncs, bueno, fa molts anys, i bueno, trobem tot això que veus aquí, tot està d'aquí del parc, i no hi ha res de Caribe ni res d'això, vull dir,
és
que no,
Caribe,
no,
però,
hi ha gent que es pensa, hòstia, això és de... no, perdona, tot això és d'aquí, i tenim moltes més fotos, i sí, la veritat és que és una gran, és la nostra gran, com diria,
joia.
Sí, joia. La joia del club és realment, home, són els socis, però el Parc Subaquàtic és el que vamos, estem encantats, perquè no és fàcil de portar, de dirigir, clar, cada dia també hi ha més normatives, més burocràcia, però bueno, anem tirant endavant. I la veritat és que, bueno, pensa que a cap de l'any podem arribar a comptar uns 5.000 bussejadors tranquil·lament que entrin durant tota la temporada, que està bé. Sí, sí, sí.
T'apuntes o què, Manel?
Home, m'hi apuntaria perquè ara, mentre estava parlant amb vosaltres, anava veient també aquesta referència que dèiem d'aquest vaixell que hi ha allà sota, José, que té unes dimensions prou considerables, eh?
Sí, sí, té 60 metres de llargada, d'eslora, 60 metres, i està la part més alta, diguéssim, està a 15 metres, i la més fonda està a 24. I allà és donde, bueno, on espècies de tot tipus, i a més que és molt maco. L'únic inconvenient que aquí, aquesta costa, no sabem per què, el sediment s'aixeca i hi ha dies de mala visibilitat i això, però bueno, encara així disfrutes. Després tenim tot una sèrie, el parc està tot marcat en cabos a per sota, tenim molts biotops, vamos, tenim, és molt bonic.
I qualsevol que vulgui, com ara Manel i jo, podem venir un dia a concertar si té un bateig de submarinisme.
Sí, 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 sí,
no
sí,
es cal tenir res, ni traig, ni oprem, ni
bombones. De fet, ja esteu convidats per molt començar, bé. Ja esteu convidats, quan vulgueu. Només teniu que trucar, ja li donaré després amb ell l'adreça i esteu convidats. Sí, 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 podeu vindre fent batejos de busseig i cursos de busseig també de tot tipus. B1, B2, hasta instructor. Fem. Sí, sí, sí.
Carai.
Tenim una bona escola de submarinisme.
Ja tenim el programa de final de temporada, Manel.
Sí, sí, eh? Perfecte, perfecte. Em sembla genial. Ara que l'Obert per Vacances ja gairebé arriba al final, doncs per què no monitor de submarinisme, professor de submarinisme, com a nou ofici a partir del setembre, no? Després de la diada.
Jo he d'aprendre a parlar sota l'aigua, eh?
Exacte. Un programa de ràdio sota l'aigua, no? Estaria divertit, estaria divertit.
Sí, sí.
Escolta, molt estem molt pendent també, ho dèiem al principi, del cel, no? Perquè ens explicava el Josep Sunyer que també d'aquí una estona, arribant al migdia, hi han d'haver també castells, sempre i quan doncs, la previsió meteorològica doncs, ho permeti.
Sí, sí, sí. Mira, tothom, ells estan aquí pendents del temps, anem mirant el mòbil, perquè veiem el radar, i aquesta, no és, molt, no és una precisió feble, però de moment tot tira endavant, perquè acostuma a ploure per Sant Magí, és el que demana la tradició, el que diu la tradició. De moment tot es manté, la diada castellera al migdia, la plaça de les Cols, es manté amb les quatre colles de castellera de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets del Serrallo, Castellet de Sant Pere i Sant Pau, i és la primera actuació important, diguem-ne, a nivell de Tarragona de l'any, perquè aquí ja començarem a veure estructures, podem veure algun gama extra. A més, la plaça és molt curiosa perquè fa una mica de baixadeta,
llavors
allà s'han de plantar molt bé els castells perquè es calcula molt bé les alçades i és un dia molt esperat també per molts tarragonins i tarragonines, i a la tarda tenim la professora Sant Magí i la tanda de lluïment que tancarà ja doncs, això, aquests dies de festa major. Això, amb moltes ganes, eh? Ahir ja va arribar l'aigua miraculosa, Manel, te'n recordes?
Sí, oi tant, oi tant.
Doncs ja la tenim aquí, ja tenim els cantis amb l'aigua miraculosa i mira, anar visquem la festa.
Oi tant, de fet, Josep, jo que ja començo a conèixer també el territori de Tarragona, amb aquestes connexions que estem fent cada dia, parlàvem d'aquesta plaça de les Cols que hi hem connectat en diverses ocasions ja durant l'estiu.
Sí, perquè és l'epicentre de bona part de la festa, tant ara per Sant Magí com per també setembre per Santa Tecla, perquè és el lloc de lluïment de quan es fa la cercavila, la petita, la gran, i també és el lloc de la baixada de l'Àliga, que és l'acte més multitudinari de Santa Tecla, que es fa a la mitjanit, que baixa l'Àliga i altres elements del seguici, la Molassa, amb l'Emperito Roca, que és el que va sonant, i allà s'hi concentren milers i milers de persones. És un lloc amb la catedral de fons, molt especial.
Sí, sí.
No sé, els CES no feu res allà, no? Hi ha cap cosa.
No, no, per Santa Tecla ja no toquem res. Nosaltres som d'aigua de Sant Magí.
Som d'aigua, clar, aigua de Sant Magí. Sí.
Com a bons tarragonins, la vivim molt, també, la festa de Santa Tecla. És molt gran, cada dia és més gran, us ho asseguro.
Aquí, Manel, tothom és d'alguna colla castellera o d'alguna entitat del seguici.
Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs, a gaudir d'aquesta festa, José Medina, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a altres i, bueno, ja ho sabeu, esteu convidats quan vulgueu i no res, moltes gràcies.
Doncs hi vindrem a gaudir-ne també. Gràcies,
Venga,
Josep Sunyer, també. Ara ja pots, per part meva, no, ara ja em diràs tu que diuen els teus caps, però per mi ja pots anar a gaudir, si vols, de la festa i gaudir d'aquesta festivitat del que queda de dia.
No, o sigui, el cap em diu que sí, el cap, almenys el meu cap
m'està dient
que sí. El teu cap
t'està dient que sí. Perfecte.
Cap a la festa, cap a la festa.
Doncs gràcies als dos, que vagi molt bé. Adéu.
Molt bé, gràcies.
Bon Sant Magí.
Bon Sant Magí.
I ara ara arriba el moment dels parcs de llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que podeu escoltar sencer a la xarxa Més. A l'episodi d'avui, els protagonistes de la llegenda són dos pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat. Cada dia, aquests homes creuaven el riu amb carro per anar a vendre la collita a Barcelona. Ho feien per un pont de fusta fins que un aiguat se'l va endur. En parla en Joan Ribas, pagès.
Parcs de llegenda. El Parc Agrari del Baix Llobregat és un parc amb una peculiaritat que el fa diferent als altres. Es caracteritza per la biodiversitat associada a l'activitat agrària. I com no pot ser d'una altra manera, la llegenda de la Pedra del Pas de la Barca, ambientada en aquestes terres, té com a protagonistes dos pagesos. Hi havia dos pagesos que tenien un hort prop de la desembocadura del riu Llobregat. Cada matí, abans que sortís el sol, anaven a collir carxofes, pastanagues i tomàquets, entre altres productes, per vendre'ls a Barcelona, a l'altre costat del riu. El Joan Ribas és un pagès de la zona del Prat i prové d'una família que ha viscut i treballat aquestes terres des de fa molts anys. Així que d'anècdotes i de llegendes en sap unes quantes. Benvingut, Joan.
Hola.
A veure, explica'ns, realment això és una llegenda? Perquè fa més la sensació que és una història real.
I tant, no? Totalment real de totes, totes. Perquè llavors era el Baix Llobregat era la horta de Barcelona. I llavors tant Prat com Sant Boi, que eren el més proper, bueno, i Hospitalet també, perquè no era que, el que era la zona franca, que també era dintre del Llobregat, però també estava ple de cases de pagès que collien tot tipus de verdures i, per exemple, el tros de Sant Boi, allà hi havia moltes, moltes arbres. Hi havia perseguers i pomeres, sobretot molts arbres. I llavors, clar, anaven carro amb cavalls i era una corrua de carros que anaven amb els cavalls i les mules, anaven al Born a portar el gènere cada dia per la tarda. Al migdia collien el dematí de bon dematí i a la tarda ja es portava, perquè llavors de matinada es venia... El Born es començava a la matinada, a les 6 del dematí començaven a vendre llavors.
Joan, això que expliques ara mateix, a dia d'avui, sembla molt llunyà. De quina època estem parlant?
Estic parlant de, no sé, els anys 50. Jo tinc una germà més gran que jo, tenia 12 anys més gran. I com a tinc de carnet, van comprar un tractor. I llavors al Born hi anàvem amb el tractor i el remolc. I llavors cada dia, després de dinar, hi anava cap al Born. Tant així, i jo llavors de nen doncs, anava a ajudar-lo a descarregar, perquè els melons es portaven a granel, es feien una pila al passeig del Born. Clar, tot el que es portava, les carxofes es portaven amb unes canastres, que eren com uns grans recipients fet de canya i de bímac, que pesaven 500 quilos d'escarxofes. Es portaven amb el carro i després es portaven amb el tractor també. I les carxofes es venien a peces.
Que o sigui,
escoltaven, venien els compradors amb sàrries d'espart i deien, jo vull 100 carxofes. I llavors es comptava les 100 carxofes.
Un pont de fusta els permetia travessar el riu i arribar a temps a Barcelona per poder muntar parada al mercat. Però un dia, un aiguat va fer créixer el riu i es va endur el pont. Després de molt rumiar, van decidir que la millor solució era fer un pas de barca. Dit i fet, construïren una gran barcassa que, guiada per un cable subjectat a un costat i altre del riu, els permetia travessar-lo sense problemes. Joan, no hi ha cap mena de dubte que els pagesos formeu part de l'imaginari col·lectiu de la zona. I teniu, a més, un paper molt important, suposo, en la preservació d'aquest espai. Per molt que hagi canviat molt, d'això que ens explicaves a com és avui. Quina vinculació hi heu tingut?
Molta. Ja tenint en compte, el que passa que els ajuntaments, fins a poc, no estaven molt per la feina. Nosaltres érem, inclús amb l'adveniment de la democràcia, el pes demogràfic dels pagesos, res. O sigui, en vots també som molt poca gent. Però clar, ajudem a esponjar el territori.
Clar.
I això és una cosa que costa, que es gastin quartos en una cosa que no produeix vots directament, saps? Sí. És així.
I com definiries tu a les persones que treballeu les terres? O sigui, direu que sou persones semblants a les d'aquesta llegenda que ara escoltàvem?
Sí, sí, són estoicos, amb el sentit de que si plou, plou, si fa fred, fa fred, no pot ser res, no depèn de tu, depèn de moltes coses, el preu tampoc s'ha prefixat mai, o sigui, realment és una cosa que vas aguantant, i més a més, de mica en mica, com abans era només érem a prop de Barcelona, i si hi havia una malanyada d'avui, l'endemà, un altre any, doncs n'hi havia, tu guanyaves més quartos i una cosa per l'altra, no? Però ara, que tu et plogui o et pedregui i et faci malbé la cosa, no vol dir que a 5 quilòmetres no, i bé de bo faci falta, no? I amb la globalització encara és pitjor, perquè cert. Abans nosaltres el Prat feien molts balons i eren boníssims, i ara es feien síndries boníssimes a les sorres, dolces, però clar, com bé els balons del Prat venien per Sant Jaume, ara la gent a Sant Jaume està cansada de melons de bon fall i falta.
Tornant a la llegenda, Joan, quina vinculació té amb el Parc Agrari del Baix Llobregat?
Bueno, això és la llegenda, és ni més ni menys que el Parc Agrari i el que és l'entorn de la Llobregat té un lligam amb Barcelona de sempre i pot ser de tot tipus. En el seu moment va ser com Horta de Barcelona, l'Horta de Barcelona, el Graner de Barcelona, i ara pot ser pues, l'Horta d'Esbarjo, que es pugui utilitzar pues, per passejar i per tindre, no amb el Barcelona, sinó el gran Barcelona, no? Amb l'Hospitalet, Cornellà. Ara ja passa de Cornellà, la gent passa no, de Cornellà i de Sant Boi, al Baix Llobregat ja baixen pel costat del riu fins a baix, que a les zones humides, que és el parc natural. O sigui que hi ha un lligam, no s'ha perdut, aquest lligam s'ha variat, però encara continua, això està clar.
I diries que aquest conte ha ajudat a que la gent conegui una mica més la història del parc agrari que tu ara ens descrivies, no? Perquè tu vas viure en primera persona. Però perquè la gent que no ho va viure conegui les característiques que el fan únic?
A mi em sembla que sí, que tot això, posar en valor tot el que és els camps que envolten, que queden, que cada cop són menys, perquè infraestructures, autopistes, s'han anat retallant el desviament del Llobregat, tot es va retallant de mica en mica, no? I serà difícil conviure. I com a pagesos també és difícil viure perquè cada cop l'escala és més petita i llavors és molt difícil competir amb les grans explotacions del sud d'Espanya mateix. Però si donem per valor la proximitat i no és res nou. Per exemple, a Califòrnia els pagesos van a vendre els mercats i és biològic. I la gent ho compra, encara que no sigui massa banco, perquè saben que té un valor afegit. Però això és el que s'ha de dir a la gent, que tot el que ve d'aquí ajuda a conservar també l'espai.
Tot el que ve d'aquí, com, Joan, com carxofes...
De proximitat.
Tot el producte de proximitat, Joan, que ens arriba aquí d'un parc que tenim ben a la vora, productes com carxofes, com tomàquets, enciams, espàrrecs, calçots... Jo crec que se'ns fa tots la boca aigua només de pensar en tot això. En resum, Joan, l'activitat agrària és, sens dubte, la singularitat d'aquest parc de llegenda, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda. Cause it's all in my head. It's so hard to forget. It's paradise, just a dream of the past.
Recte final del programa d'avui, però no podem marxar sense saber què podem fer les properes hores. Aquests dies arriba l'Adrià Recasens des de Ràdio Ciutat de Tarragona amb l'agenda. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Doncs si ahir dèiem i celebràvem el Dia Mundial de l'Arqueologia, sí. Avui he vist que és el Dia Mundial de la Fotografia. Així que amb aquesta excusa i tenint en compte que aviat s'acabarà i per tant ens hem d'apressurar, us recomano en primer lloc l'exposició Fotoperiodisme Premi Mañé i Flaquer a Tarragona, que tenim encara fins al 24 d'agost. Aquesta mostra reuneix les fotografies presentades a la 37a edició del 2024 del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, sí. La categoria en aquest cas Fotoperiodisme del Camp de Tarragona, amb l'objectiu l'objectiu de fomentar la consciència social i promoure el valor del fotoperiodisme compromès i també la seva capacitat per atreure l'atenció sobre els temes importants, Manel. En aquest sentit, les instantànies exposades, doncs, totes estan vinculades informativament amb el Camp de Tarragona com un testimoni, doncs, gràfic d'esdeveniments, fets i tradicions, doncs, que construeixen la nostra història recent.
Molt bé, una proposta molt interessant, doncs això, com dèiem, també per veure, també per conèixer la història i l'art també a través de la imatge. I ara, si no m'equivoco, anem cap a Tarragona, oi? Ai, cap a Tarragona, si m'equivoco, anem cap a Girona, ara sí.
Cap a Girona, perquè allà ens espera una proposta que sona així. I no és cap striptease ni cap proposta pujadeta de to, és a concert de l'artista d'aquest famós i suggerent tema Feeling Good, i és que el festival Cap Roig a Palafrugell ens porta concert de Michel Bublé al Jardí Botànic de Cap Roig avui 19 d'agost a les 10 i quart de la nit. Això sí, Manel, agafa't la cadira,
sí?
Perquè quin preu diries que té?
Tiraré baix, creient que segurament serà més. Jo diria que uns 80 euros.
Ui, t'has quedat molt lluny.
Molt lluny, eh?
Molt lluny. 311,50 euros l'entrada.
Déu-n'hi-do, però què entra en aquesta entrada?
Això ho hauríem de saber. És la més costosa, de fet, del festival, però on també han passat els Catarres, Amaral, Joan Dausà o ara Malikian, entre d'altres, molt més assequibles. L'escenari és a l'aire lliure, amb una capacitat per a 2.458 espectadors. És un lloc d'encant que aplega els més prestigiosos artistes del món de la música. Aquesta màgica experiència es desenvolupa en un impressionant paratge natural de 17 hectàrees, amb el mar com a taló de fons, i situat, a més, en un dels jardins botànics més destacats de la Mediterrània.
Doncs una proposta, escolta'm, dic, per als fans, molt fans, doncs, d'aquest artista, i acabarem anant de festa major, oi?
Ah, sí, de festa major, amb la festa major, a més de la festa major de Gràcia, de les que ja hem parlat al programa, podem gaudir de moltes altres al llarg de l'estiu i del territori, com és la festa major d'Igualada, doncs, que de fet van arrencar ahir i que s'allargaran encara fins al 25 d'agost. Cercaviles plenes de colors, gegants, capgrossos, que dansen entre aplaudiments, correfocs vibrants, espectacles familiars, tallers per als més petits i també concerts que fan ballar fins a les altes hores. Com a caps de cartells, a tenen a The Tallets, que actuaran aquest dissabte 23 al Parc Central.
Doncs queda anotadíssim també, per tant, propostes de tot tipus, Adrià.
I tant. Jo, per la meva part, Manel, si amb el teu permís, avui, que és 19 d'agost, Sant Magí a Tarragona, me'n vaig, doncs, també a gaudir de la programació festiva de la meva ciutat.
Molt bé. Tanques per unes hores per vacances, però demà tornem a obrir.
Demà torno.
Gràcies, Adrià. Que vagin bé les festes. Fins demà.
Que vagi bé. Fins demà.
Nou minuts per les 11 del matí, estàs escoltant en directe l'Obert per Vacances. Júlia, avui hem promès, home, una competició èpica, no podríem dir, en aquest 2002.
Home, però perquè les persones que canten aquestes cançons,
sí,
ho són.
Ho són, ho són. Són artistes de primera. Això, de fet, aquí va començar. És l'himne d'OT, no, això, Marçal? Sí, sí.
És l'himne d'OT?
Sí, 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 sí.
Tum, ai, sí, ostres, no l'estava reconeixent ni aquesta posada.
Sí, 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 sí. Jo, és que aquest record de quan creuaven la passarel·la, saps, que tornaven a l'acadèmia.
Deies bo.
Quin moment més dur, quan els havien de salvar els companys amb aquelles pissarretes i posaven el nom de qui salvaven.
Però uf, això no ha evolucionat, eh?
Això no ha evolucionat, això segueix sent així.
Sí, sí, el que no sé és abans el públic com votava, perquè ara actualment hi ha una aplicació
abans per SMS
amb la que vota. Et feien pagar.
Sí, o trucada. Trucada o SMS?
Feien pagar.
Et feien pagar, pagava, sí, 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 sí. Hi havia números.
Fatal, fatal.
I era com rotllo el 905, 21, 23, si vols guanyar, que guanyés Genoa, 01. Era 01, 02, 03, saps? Mare. I canviaven com els dos últims números. Sí, i trucaves o enviaves un SMS. En ple, salvar, espacio, Genoa, el 7343.
Enviaves allà, matins.si, no?
Exacte, matins.si, matins.no,
TV3. Si volies que guanyés Bisbal.
Exacte, sí, sí, sí. Així, els matins de TV3 eren així, justament.
La tecnologia.
Eren matins.si, matins.no, i doncs, si anaves amb Pilar Rahola o amb l'altre senyor o senyora que anés a barallar-se amb ella els matins de TV3, doncs era una cosa
bueno,
així. Bé, doncs sempre ha estat com molt democràtica la televisió, realment.
Sí, sí. Tenia més encant, jo crec. Que és
tenia més encant, tenia més màgia. Jo recordo el xat d'Operación Triunfo, també, que presentava l'Àngel Llàcer, que
Llàcer,
era gent enviant missatges a través de SMS i després ja va ser a través d'internet, lògicament, i la gent enviava els seus missatges i era el que llegien, els missatges que arribaven per SMS, que és brutal.
Ostres, el Llàcer d'això, de ser ser graciós.
Sí, 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 era molt divertit, perquè allà has descobert una mica també, doncs, com les intrahistòries, saps, amb els concursants, clar, si estaven embolicats, si no...
Clar, perquè abans no hi havia càmeres.
No hi havia càmeres.
Aleshores era molt més,
clar,
més
llavors,
guai.
El programa, ja intencionadament,
ho feia
per... relluir en el xat missatges que donaven a entendre que hi havia suposades relacions.
Uau, clar, és que ara està tot més... Abans la gent, la química es veia molt més.
Clar, clar.
Perquè ara la gent ho veu, perquè de veu fet, el dia a dia, veu els 24 hores.
Ara aniríem a la cançó de que ens està posant a parlar tot això, però és que ara ha sortit Vero, no sé si recordes, una concursant de la primera edició, Verónica Romero, que explica que el programa va d'alguna manera... perquè ella va voler també, que tingués una relació dins de l'acadèmia amb Manu Tenorio. Uh-huh. Però resulta que Vero tenia nòvio fora de l'acadèmia. Oh. Llavors, què va fer l'acadèmia? Van portar el nòvio perquè Vero el deixés dins de l'acadèmia. Oh. Perquè, en plan, si ara viés a mi nòvio, li diria que ja no quiero estar con él porque me gusta Manu Tenorio. I li van portar el nòvio perquè el deixés allà i pogués començar aquesta relació amb Manu Tenorio. Heavy,
I va passar,
heavy.
Va passar o no va passar?
Va acabar passant, sí, que va deixar el nòvio. Va deixar el
però
nòvio.
En directe, eh?
Ah, sí, sí, en el programa, en el programa. Oh, sí, sí. I, de fet, us explico una anècdota més que ens dona temps, perquè és molt curta. Rosa López, que sí, representava Eurovisió, venien unes postals que tu col·leccionaves a casa i que venien doncs, com els cromos, no? De Panini, sí, sí. Normal, doncs tu hi havia un àlbum i guardaves dins totes aquestes postals. Hi havia muntatges fets que havien fet amb fotos de Rosa López amb Manu Tenorio perquè volien... Era com que Rosa estava enamorada de Manu Tenorio. Però amb el pas dels anys Rosa explicava que qui li agradava no era Manu Tenorio, sinó que era Manu Guix, el profe.
Oh!
Llavors, estava tota la fantasia amb pòsters i amb muntatges fets amb Manu Tenorio i Rosa López, però ella, quan ho va veure fora, va dir, no, si a mi el que m'agradava era el profe, no el meu company.
No siento nada.
Total, o sigui que aquest senyor era mi compañero y punto. Dit això, amb quina cançó competeixo avui? Doncs vaig avui amb Chenoa i amb aquest Cuando tú vas. Home, a ritme ningú la guanya, Chenoa, estrella televisiva, ja com a presentadora,
sí,
també, a dia d'avui.
Sí, a mi m'encanta, molt gràcies.
Malgrat l'estrella internacional que és Bisbal, ella ha fet carrera aquí, a casa nostra.
Sí, cadascú ha fet una, han fet Los Màquines, com estan Los Màquines.
I l'altra ha triomfat a la televisió aquesta temporada, tenint un munt de programes en prime time, arrasant a tot arreu, i ara amb Operació Triunfo com a presentadora. Marçal, amb qui et quedes avui?
Chenoa, absolutament.
Total, som Team Chenoa. I tu també ho ets, Júlia, encara que no ho diguis.
Jo ho soc, però el Bisbal també... El meu cor està dividit.
Jo li reconeixo l'èxit a Bisbal totalment, però vaig amb Chenoa, que en aquest cas s'ho mereix.
I canta com els àngels.
I canta com els àngels.
Ella també, i ella no va fer aquell gesto lletjíssim.
És veritat, de la cobra, que no n'hem parlat i l'hem deixat
de
banda.
A veure, però és que també t'ha dit que en Bisbal crec que tenia parella.
Sí, bueno, i què? Però és un amor.
Vull dir,
és el primer
Marçal,
amor.
Tu acceptaries un petó tenint parella?
Depèn de la parella.
I a més són artistes, queda justificat. Era la màgia del directe.
Hi ha mil
relacions
aquí.
Clar.
Bueno,
doncs va, marxem.
Perdó.
Gràcies, Júlia, gràcies, Marçal. Tornem demà amb un nou Obert per Vacances, que acabeu de passar un bon dia. Adéu. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. Y crees que me puedes confundir. ¿Y de qué vas?
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Efecto pasivo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de rumiel y verás una caja llena con